La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Bon dia, bona tarda, bona nit, bon vespre, bona matinada.
Bona vespre, com dirien a València, al País Valencià. Bona vespre.
Bona vespre i bona hora baixa.
Benvinguts i benvingudes tots, Jordi.
Benvinguts i benvingudes tots al 20è capítol, ja en portem 20, del podcast La jungla de la Torre.
De la Torre. Déu-n'hi-do, qui diria, quan vam començar?
Quina fauna, que ha passat quina per
fauna,
aquests micròfons.
Sí, sí, quina fauna i flora.
Flora també?
Sí, home, també, n'hi ha que són vegetarians.
Vegans, que ara està molt de moda.
Vegans, sí, que no és el mateix que vago,
No,
hi ha una gran
no.
diferència.
També n'hi ha. Hi ha carnívors molt vagos.
Sí, molts. Escolta, avui tenim una convidada, com cada programa, però avui molt especial, almenys per mi, i jo no la presentaré, va. La presentaràs tu, Jordi.
Això és nacionalisme bajamarenc.
Total. Ja és el segon, a més,
Segon?
Sí, home, vam tenir Salvador Castell.
Sí, però pensava que havia seguit. No, seguit no.
L'Oriol
Milà, l'últim podcast, que és Tarragonina,
sí,
però...
Sí.
Va, avui tenim
bé, ja ho saps que lo bo abunda, diuen.
Lo bo abunda, efectivament.
Diuen,
efectivament. Doncs avui tenim una xiqueta de Bajamar.
I tant.
Sí, tenim l'Irmina, l'Irmina Sánchez.
Sí, senyor. Irmina Sánchez, benvinguda al programa.
Moltes gràcies i molt bones.
Ja veus que som molt bons, benevolents, D'entrada,
sí.
D'entrada.
I tant que sí.
D'entrada. Això és molt llarg, això és molt llarg avui.
A més,
no... Bajamar es ven molt bé,
I, home, i tant, sempre. A més, l'Irmina, Jordi, no ho tenia molt clar, això de venir, Però, perquè abans ho explicava, fora de micro, deia que amb l'edat que té ha estat acostumada a dir que no, però...
Què vol dir l'edat que té?
Home, l'edat que té, això ho ha dit ella, li pregunta
ella. Que dir no és algo que es pot aprendre amb els anys. Jo n'he après. Abans no en sabia i ara en sé.
Jo
n'he après.
Però no has pogut,
No, m'aguantava anat. No, aquí estem.
Home, hi ha ofertes que no es poden rebutjar.
Sí, senyor.
No sé que un currículum bastant llarg de l'Irmina, perquè segur que la majoria d'oients la coneixen, i igual n'hi ha que la coneixen per alguna faceta i per altres no. Per tant, vinga, engeguem.
De cara a barraca.
Vinga. L'Irmina diu que va néixer a Barcelona l'any 1978, per tant és molt jove, i va créixer a Bajamar, un barri que s'estima molt i diu que em situa i em fa feliç. A tu, Albert, Bajamar també et situa i et fa feliç?
A mi m'ha situat molt, Bajamar, i em continua sent feliç. Tot i que no hi vic diàriament, sabeu que vic a Altafulla, però...
Tothom té defectes.
L'Irmina sap que cada cap de setmana jo baixo a la meva
Ens
terra.
Ens fem el crit allí, Bajamar, sí, cada cap de setmana. Sí, jo tampoc hi visc, he de dir ara.
Vaja, a l'estiu sí, però a l'estiu sí que passes temporades llargues.
Sí. Sou una mica bajamarencs de fora vila.
Bueno, jo penso que els de Bajamar, que tenim una personalitat pròpia, com passa doncs en molts barris i en molts pobles del país, però sí que és cert que jo m'identifico molt també amb el caràcter del barri, i suposo que a l'Irmina també li passarà, Bé, jo crec que hi ha alguna quelcom especial que fa que ens l'estimem molt.
Per la gent de dalt del poble sou una mica rarets, però bé, sou simpàtics.
Home, és que ho diu un torero com tu.
Sou simpàtics.
Una mala fama no justificada.
Correcte. És que pensa que si no hi hagués Bajamar no hi hauria platja de Torredembarra. Per tant, comencem per aquí.
Hi hauria la dels Munts, la de
Paella. Però el Munts s'apropa més a Bajamar que a la Torre,
Home, sí.
Va, deixem-ho aquí, No entrem en fronteres administratives.
Va, diu que Bajamar, la infància és una etapa meravellosa. Després parlarem de la infància a Bajamar. Va estudiar a les escoles Antoni Roig i Molí de Vent, agafant el canvi, com servidor també va agafar el canvi, va ser una etapa molt divertida, i també els dos instituts. Va estrenar el de dalt, en aquest cas jo no, jo vaig fer cou encara el de baix.
Clar, nosaltres
sí. A l'escola Antoni Roig.
Vam arribar a estrenar el de dalt, el cou.
Sí. Després va fer treball social a la Universitat Rovira i Virgili, que estava a l'edifici del seminari. Parlem de
encara no s'havia construït el campus
Catalunya. Sí. Molt bé, un cop acabada aquesta...
Ja tenim algú.
Què és el gat, aquest?
És el gat que busquem.
El gat que busquem. És que a la selva hi ha un gat, a la jungla hi ha un gat, que és molt estrany, perquè un gat en una jungla és una cosa molt estranya.
Però hi ha gats salvatges, no?
Per una jungla, per la muntanya, però en una jungla hi ha gats salvatges. Sembla que se'ls mengen.
Bé, jo em remeto al que diu la careta del programa, que Jordi Salvat i Albert Jansà, dues espècies en perill d'extinció, doncs amb això ho resumeixo tot. Nosaltres considerem que també hi ha gats a la jungla.
Mira, que ens queda molt de currículum, eh? És un currículum llarg avui. Vinga, un cop acabada aquesta etapa, va tenir inquietud per veure món amb la seva parella, amb qui ja fa anys que camina, i va començar a viatjar a Nicaragua un mes, va ser un viatge de cooperació, i això es va engrescar per marxar després 6 mesos a Irlanda, on aprenien l'anglès treballant. I d'Irlanda salta a Escòcia, on hi va estar un any. Va ser una gran experiència, ja que va poder començar a treballar en l'àmbit social. En tornar, l'inquietud per bellugar encara seguia, i aquí no trobava feina de treballadora social, i va marxar a Andorra un any i mig, on va treballar als serveis socials d'atenció primària. Potser ja va coincidir amb els Pujol, que en aquella època pujaven missals,
no,
o no?
No eren tan famosos, però no.
No? Llavors, de tornar a casa, ja amb ganes d'establir-se definitivament, va trobar feina en una residència d'avis a Cambrils, on va estar 3 anys, i fins a l'inici a la Fundació Lunada l'any 2009, on segueix. A Lunada, els primers 8 anys, va fer de treballadora social, el servei de suport als treballadors del Centre Especial de Treball en l'àmbit laboral, i des del 2018, que està al Centre Ocupacional d'aquí a la Torre, fent de treballadora social i portant la coordinació tècnica. Però el títol més important de la seva vida diu que és el de mama de l'Edu i de la Cèlia, que ara tenen 12 i quasi 5 anys. Per tant, l'adolescència ja comença a trucar a la porta.
Això mateix, anava a dir, la tenim a la porta. L'estem començant a conèixer.
Sí, sí. Jo també estic en aquest club una mica enrere, però com les nenes van més ràpid que els nens...
No sé què dir-te, eh?
Sí?
No sé, jo crec que estan agafant empenta.
A la nostra època era al revés, els nens eren els tontos i les noies i les que anàveu més endavant.
Doncs van espavilats també, sí? Alguns. Sí.
Jo dic pels de la classe de la meva filla, que semblen més innocentots, i les nenes semblen més espavilades.
Bueno, suposo que acaba venint de tot, no?
Va per barris.
Però, sí, això és cosa de Baix Amar, potser també.
També, clar.
I té segur alguna cosa a veure.
Molt bé, i com a aficions, li encanta la platja, i llegir a la platja sobretot, la música i anar de concerts, al teatre, passejar per la muntanya, no s'avorreix, eh? Viatjar i veure llocs nous, i tots els plans que puguem fer amb família i els amics. I des de fa poc, s'ho passa bé trastejant amb la pala de pàdel. També has caigut en el món del pàdel?
També he caigut.
Jo estic envoltat de gent, sí, que juga a pàdel.
Sí, però trastejo, eh? Encara no estàs... Jo crec que no puc dir ni que jugo, no. Però bueno, m'ho passo molt bé.
Per un lloc,
sí,
se comença. Sí. Sí,
sí. Sí, jo no sóc massa fet als esports i en aquest he trobat, bueno, pues un espai, no?, per poder compartir i riure, passar-m'ho bé, desconnectar.
Molt
així
bé.
Que suficient, sí.
De fet, té un nebot que és un crac amb,
sí,
el pàdel.
Sí, sí, sí. El Ramon, sí, ell marca tendència, i tant.
Sí, sí.
Molt bé, per tant, doncs ell ets un mestre.
Sí, no m'ha fet cap classe. No.
A la tieta no...
Jo crec que perdria una mica la paciència, potser més endavant.
Li tocarem l'orella, eh? Les orelles li, eh? Li tocarem les orelles. Què és això de no fer una masterclass a la tieta?
Renyeu-lo, sí.
Molt bé, parlem d'infància, que és una etapa molt, molt maca.
Entranyable.
Com era una infància a Baix Amar?
Bueno, aquí compartirem, Albert?
Sí.
I era bastant més petit.
No, però el bo de
Baix
Amar...
3 anys portem.
Ens portem,
3
sí.
3 anys.
3 anys, sí.
No, 4.
Sí.
Tu ets el
82?
No, 4,
sí.
No, 4.
Jo sóc de l'edat del, bueno, del Matías.
Sí, sí. Sí, que...
Va, és com el germà gran de,
sí,
de l'Albert.
Sí, exacte.
Molt bé. Sí, sí.
Bueno, Baix Amar, clar, és un espai especial. Jo crec que al final potser avui en dia encara es manté, no?, el fet de criar-te al carrer, de bueno, pues poder, doncs, això, córrer, jugar i sentir-te lliure des de ben petit, a tenir, clar, la platja al final és el jardí compartit de tots i, bueno, pues un espai especial, bonic, molt bonic. Ara també veus molta canalla pels carrers, jo crec que a la Torre també, no?, hi ha espais que, bueno, al final... Bueno, doncs que també la canalla juga
la molt. La peatonalització de Baix Amar ha ajudat
suposo,
a conservar aquest
tant,
ambient.
Sí, i tant que sí. Sí, sí. Però bueno, nosaltres no ho teníem peatonal i també,
no.
També corríem, i tant.
Que nosaltres ens hem crescut amb la màquina que arrossegava les barques grosses que hi havia, que llavors hi havia principalment a barques d'arrossegament, o que en diem l'arrastro. Ens hem criat
a Cal Bofill,
també
corríem per dins.
Exacte.
Quan encara no estava restaurat.
Quan encara no hi havia el passeig marítim, que de fet estàvem a peu de platja, que hi havia uns gronxadors de ferro davant del pes de la llotja de pescadors. Ens hem criat
amb les barques, amb no? Les quan entraven amb el sí. peix...
Jo crec que, jo que penso que ens hem criat en una de les millors èpoques del barri marítim de Baix de Mar de la Torre. I també un fet que apuntava l'Irmina, que jo penso que és important a destacar, que és la seguretat que tenien els pares de que els nens i les nenes juguessin al carrer pràcticament tot el dia, perquè sempre estaven vigilats pel veí, per la veïna, i sempre sabien que encara que anessin a comprar o anessin a la torre, ma mare pujava molt a comprar a la torre caminant, com moltes dones i homes de Baix de Mar, i deixàvem els nens allà, perquè sabien que la veïna o la tieta o la cosina sempre els tenien controlats, no? I això encara es manté, que és el que diem, no? Sí que han passat molts anys, però aquelles costums, aquelles tradicions es mantenen, no?
Una mica d'enveja, perquè a dalt del poble no passa tant, eh? En alguns espais molt concrets, però no passa tant. Vull dir, no. I jo recordo que sí, quan érem petits jugàvem més al carrer, no sé, a la plaça de la Vila, a la plaça del Castell, quan tornàvem de l'escola també, jugant a caniques, per exemple, algun cop de pedra a vegades també. No sé si a Baix de Mar ho portàveu, això, cop de pedra.
Home, jo en tinc uns quants de cops de pedra.
I ens ajuntàvem de totes les edats, que això també era molt...
M'ho estret molt de la llengua. Sí.
Jo recordo molt els Sant Joans, quan fèiem les fogueres.
Sí. Ostres, impressionants, eh?
Sí.
Fèiem fogueres de 5, 6 i 8 metres d'alçada, eh?
Ara, jo recordo un cop alguna foguera cremava abans d'hora, eh? No sé si hi havia una rivalitat entre grups,
però... N'hi havia.
Havia passat, oi?
De fet, a Baix de Mar se'n feien dues de fogueres. Sí. Una que era, en aquest cas, de banda com un avi, que era més tocant al morros, diguem, i l'altra que era just davant de l'església, bueno, entre l'església i diguem, nou vaixell, més o menys,
sí.
No?
Vale, restaurant.
I sí, més d'un any, alguna d'elles s'havia...
Jo ho recordo. S'acabava la foguera de Baix de Mar.
Imagina't, eh? Rivalitat al mateix barri.
Déu-n'hi-do.
Però això és important també, el fet de créixer amb canalla de diferents generacions. Jo recordo, de fet, els primers anys de sortir a la nit, jo sortia amb gent que era molt més gran que jo, no? Però et senties segur perquè, bueno, eren com els germans grans, no?
Sí.
I això ens ha passat molt allà.
I aquesta estima jo crec que es manté, no? A Baix de Mar, al final et pots relacionar més amb uns o altres, però l'estima, no?, de trobar-te, de xerrar, de fer el crit... Sí, això sí. Jo crec que es manté molt en el dia a dia al barri.
Sí.
Molt bé, l'etapa de l'escola, clar, jo recordo... Tu devies anar un curs per sota meu?
Sí.
Per tant, vam coincidir al Col·legi Nou, que ara és el Molí de Vent, i després una altra vegada vam tornar al Col·legi Antoni Roig. En el teu cas vas tornar o vas quedar-te al...
Jo vaig fer primer i segon de primària a l'Antoni Roig i a tercer és quan vam fer el canvi al Molí de Vent.
Al Molí de Vent, però ja et vas quedar al Molí de Vent. Ja.
I ens vam quedar, sí.
No, jo sóc dels que vaig tornar... perquè era la classe C, hi havia l'A, la B i la C, i la C són els que vam tornar, ens vam sentir en aquell moment, que jo feia cinquè, com un pas enrere, havies estat al col·le nou i tornaves al col·le vell, més que el relacionaves amb els nens més petits, que no, perquè hi havia un curs a cada nivell. Sí. I llavors, llavors l'institut,
sí,
i treball social.
I treball
quanta
social.
Ve la vocació del treball social? Perquè jo crec que és un sector molt vocacional.
Moltíssim. Bueno, jo crec que totes les feines al final que et dediques, no?, a treballar per altres persones acaben tenint aquest punt, no?, vocacional. L'àmbit sanitari, l'àmbit de l'educació, el vostre també. No?
També cal vocació, és així, perquè amb les hores que hi posem,
sí,
cal vocació.
I l'àmbit social sobretot, no?, que potser encara amb més cura et dediques a col·lectius, doncs, amb més situacions de risc o més vulnerables. I a mi la vocació em va arribar molt d'hora. Tinc una cosina, Saragossa, amb qui tenim molt bon vincle, i ella es va fer treballadora social, ens portem uns 10 anys, i m'explicava molt la seva experiència i em va atrapar d'alguna manera, i ho vaig tenir clar, no sé, al finalitzar l'institut ja tenia molt clar què volia fer. No me n'he penedit, no, estic contenta.
No, està molt bé, el tema de la vocació està molt bé, perquè hi ha molta gent que té, jo crec que és una cosa que és... Que no és bona, crec jo, que és treballar en una feina que no t'omple. En canvi, en el teu cas, en el nostre, és una feina que és molt vocacional.
Sí. Bueno, són feines, això, et dediques a altres...
Que hi ha dies que ho envies tot a la pasta fang, també.
Sí, clar, dies d'aquells els tenim tots.
Tots hi hem passat.
I han d'existir aquests dies perquè llavors valores, quan tens el dia bo, la feina que tens, no? I a més, en el vostre cas, clar, és una feina també molt altruista, no? En el sentit de que, no només vocacional, sinó el sentit de que dones el més de si i poses moltes hores, però després tens una satisfacció perquè veus resultats, sobretot en persones i famílies, no? Que és, que és el que toca més la fibra, no? Suposo.
Aquesta és la recompensa del dia a dia, és que les persones a qui els hi dediques, no?, el teu temps, estiguin contentes i sobretot les persones i les famílies, que també al final jo crec que fem un equip, persones, famílies i els professionals, l'equip que estem el dia a dia acompanyant també.
Perquè això ho has transmès als fills també, Irmina?
S'intenta, sí, ho intento. I l'Edu, per exemple, ha participat molt d'activitats, no?, a Onada, i crec que el tema de la diversitat se'ls ha d'ensenyar des de ben petitons. L'etapa de l'adolescència és la més complicada també, no? Quan creixen, bueno, crec que ho han de tenir molt present, i als instituts hi ha feina a fer, que ja l'estem fent, també, però clar, sempre es podria fer molt més, segur. Però bueno, estem allí. Amb la nena no he pogut tant perquè ens ha agafat aquesta pandèmia entremig, però també es farà, i tant que sí. Sí, m'agrada que, a més, no, que els fills siguin part també, que coneguin què fas, a què et dediques i el teu espai, que el comparteixin.
Ara parlaves precisament d'una etapa difícil, va ser la pandèmia. Un bon sotrac, no?, per l'Onada.
Sí, com per tothom, però dins de tot, aquí a Torredembarra, no?, potser altres centres, la realitat és una altra, però aquí a Torredembarra tenim un centre molt gran i no està massificat, no? Tenim un gruix d'usuaris més reduït, és un centre molt familiar, i la sort és, doncs, com està fet el centre, que l'estructura del centre ens ha permès organitzar-nos molt i molt bé. Llavors, dins de les dificultats, doncs, ens hem pogut adaptar perfectament. I hem tingut sort també que no hem tingut situacions de contagis massius i, bueno, doncs, que al final sí que hi ha un factor de sort en això, i l'hem tingut.
Sí, també, és que jo crec que a Torredembarra hem tingut sort amb l'Onada, hem tingut sort amb la Fundació Pere Badia, que tampoc no va haver cap.
Sí.
Jo crec que no va arribar a haver cap mort a causa del Covid. Més bé, una vacunació molt aviat, per tant, vam poder tindre ja moltes defenses per altres onades, però sí, hem tingut sort amb els dos. En el vostre cas, si vau tindre de tancar aquell cap de setmana del mes de març de 2020...
Vam tancar tres mesos.
Tornar,
sí, al maig ens vam tornar a incorporar amb caminates terapèutiques. Li dèiem que fèiem un suport individual i els monitors, tot l'equip, anàvem a casa dels nois i noies, qui volia i s'apuntava, i fèiem, doncs, passejades individuals per començar, no?, a fer aquesta desescalada, tornar a sortir i anar-nos acostumant. I el juny vam tornar a obrir portes.
I les famílies, què us van transmetre d'aquestes setmanes que no van poder anar al centre?
Vam estar en contacte, vam estar fent trucades, bueno, doncs, diàries, no?, perquè al final des de casa nosaltres estàvem molt actius i vam estar en contacte, i bé, va ser complicat, clar, realment és complicat, no?, no poder sortir ja ho és de per si, i depèn, no?, de quines dificultats parlem, doncs persones amb trastorns conductuals o persones, doncs, amb unes dificultats, amb unes capacitats diverses i amb unes necessitats especials, doncs es pot complicar molt més. Però en general, bueno, jo crec que això, que el sentiment d'aquí, del Centre Ocupacional de Torredembarra, bueno, dins de lo dolent, doncs traiem una mica també, no?, l'aprenentatge positiu de tota aquesta època.
Què s'han après?
Bueno, a nivell, per exemple, més de les activitats, no?, del treball que fem amb les persones, clar, vam haver de separar per grups estables, ho vam haver de fer per perfils, quan tampoc no estàvem acostumats, perquè al final, doncs, a Onada compartíem les activitats independentment, no?, del perfil de les persones. Més aviat les persones triaven quines activitats volien fer i fèiem una mica els grups amb aquesta base, no?, amb aquesta prioritat. Arran del Covid vam haver de fer aquesta separació, i ara ens hem quedat també amb algunes coses bones d'aquella època, perquè, bueno, doncs continuem mantenint, no?, algunes activitats més adaptades segons les necessitats específiques de cada persona, i això també és un tema positiu a la llarga.
I mira, i en un moment on el país es qüestiona molts temes, si hi ha crisi, si no hi ha crisi, quin rol juguen les organitzacions com Onada? Perquè les persones amb capacitats diverses es posin en valor o es segueixin reivindicant el paper de que aquestes persones també poden treballar, també poden fer vida normal, vaja.
Bé, jo crec que la societat cada vegada és més inclusiva i la societat cada vegada, no, avança molt més en positivitzar i en incloure, no, a persones amb capacitats diverses dins del funcionament de la societat. Tot i així, clar, és el que dèiem abans, no? Sempre queda molta feina per fer, però jo crec que cada vegada al col·lectiu hi ha molta més visibilitat i molta més acceptació social. Aquí, al final, ens trobem en un entorn petitó, no? Torredembarra és un poble petit i ens acull molt, molt bé. Nosaltres tenim un projecte comunitari amb moltíssimes activitats inclusives, amb moltes entitats i associacions de la Torre que, bueno, toques una porta per demanar una col·laboració i se n'obren tres, no, darrere, i això és molt important i ens omple moltíssim. Al final, creiem que aquestes sinergies cada vegada és més fàcil fer-les i cada vegada sorgeixen de manera més natural. Treballem amb Càritas, treballem amb la biblioteca, treballem amb el GPEC, bueno, amb moltíssimes, amb escoles.
És molt important aquesta xarxa, oi? Aquesta xarxa, perquè és que això en xarxeu... No sé, avui parlàvem amb el Banc Blau.
Amb el Banc Blau, amb que esteu convidats.
Amb la Santa Cana.
Sí.
Per això aquesta xarxa que creu, doncs també, el Banc Blau, doncs sorgeix de... Tu és el cap de Torredembarra, psicòlogues, i clar, estan teixint aquesta xarxa que va quedar una mica tallada per culpa de la pandèmia i que ara s'està tornant a reactivar. I l'Onada també, suposo, formeu part d'aquesta
xarxa.
Sí, vam
estar des del principi i al final és enllaçar la salut i el benestar, no? I conèixer-nos totes les entitats del poble i d'aquí segur que sorgeixen projectes i col·laboracions molt positives, i tant que sí. I al final es tracta de que reverteixi en el benestar i en la salut de les persones. Quan es va fer la sortida del Banc Blau al carrer, es va detectar moltes situacions de soledat, moltes persones grans que manifestaven que es trobaven soles. També, bueno, doncs una mica és la prescripció social, no? Amb el Banc Blau el que es pretén és que des dels centres de salut no només s'hagi de prescriure medicació, sinó que també es pugui apropar, doncs, aquesta prescripció social a les persones i explicar, doncs, quines entitats, què poden fer per tenir més benestar, no?
És que a vegades el que va s'ha de... Això m'ho comentava, em sembla que era un del doctor que va ser de director territorial dels serveis de salut d'aquí de Tarragona, el doctor Escarrega, que era el tema aquell de vegades els pacients necessiten que el receptin... Truquen. És que a vegades rebem trucades. Jo no sé.
Qui serà?
Digui! Digui!
Hola?
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 Caram!
Aquesta... Soc la Júlia, que estic escoltant la Júlia.
Júlia, benvinguda.
No?
Hola, Júlia.
Quina sorpresa. Hola, bona nit, quina alegria.
Què tal?
I mira, com pots veure, aquesta és la sorpresa que te teníem preparada. És la Júlia Ramon,
m'encanta.
Presidenta de la matinada. Una figura per tots.
Sí,
un fenòmeno, com li dic jo.
Júlia. Un dia l'hem de portar, un dia, Júlia. Un dia vindràs aquí al podcast de la Jungla de la Torre.
Doncs molt bé, jo sempre estic disposada a totes les iniciatives que siguin bones per tots nosaltres. Sí, sí.
La Júlia és d'aquelles dones de Torredembarra que s'apunten a un bombardeo, a qualsevol cosa que siguin bé de la comunitat.
Sí. I què faríem?
Mira,
si...
mentre el cuerpo aguanti i es puguin fer coses, doncs allà procurarem estar, eh?
I tant. A més, la Júlia la vam veure molt activa també al Carnaval de la Torre.
Sempre.
Oi,
tant.
És impressionant.
És allò que deies, que jo m'apunto amb un bombarder. Aquest any he pensat, doncs, que potser serà l'últim any, perquè encara puc anar. L'any que ve no ho sé, perquè em dono la sensació que sóc la més vella de la rua, saps? I això, doncs, és tot un títol, també. És tot un títol.
Algú ho ha de ser.
I tant.
Sempre hi haurà algú.
Sí.
Si ho deixes de ser tu, serà algú altre. Sí, sí.
Sí, espero. Que tot es mantingui endavant, perquè és molt bonic poder veure tota la gent i que s'ho passa bé, i sobretot els nostres nois i noies que s'ho passin bé, que això és l'important, eh?
I tant, i tant.
Que ells estiguin incloses en totes les coses que facin Torredembarra. Bueno, d'això l'Irmina i la Fundació Onada ja en saben molt d'incloure i de fer coses pels nois.
Júlia, avui que tenim a l'Irmina de convidada, ens agradaria que... Vaja, la pregunta directa que et fem és... Com és l'Irmina, Júlia?
Ui.
T'estic sentint, eh?
L'Irmina és una gran, gran persona. Primerament, és bona persona per mi, eh? I després és una gran gestora de tota, bueno, de la feina que fa i més de la feina que fa. Col·labora, t'ajuda, si li demanes una cosa que no saps fer, ella t'ho fa. Per mi és una persona però fantàstica, de veritat, eh? No, jo sóc una persona que sóc bastant sincera amb això i és la pura veritat. I em sembla que t'ho diria molta gent. I és una persona que val molt a la feina que fa. I jo no m'ho callo de dir-ho, eh? Perquè és un crac que diem ara, eh? De veritat, eh? I per mi és molt bona persona. Li demanes qualsevol cosa perquè tu no arribes allà i ella hi arriba i t'ajuda. Perquè, és clar, jo, per exemple, sóc una persona ja gran i no estic tan al tanto. A més, sap escriure, redactar bé les coses... Bueno, per mi és fantàstica, eh? Vull dir que no me la toquin a l'Irmina, eh? Que no me la toquin.
I tant, segur que no, segur que no.
Júlia, sortiré inflada, eh, d'aquí.
Bueno, no, dona, camina, vés a peu a casa i ja
això,
està.
Que baixi, eh? Tot, que baixi.
Júlia, perquè la relació sí. Que té la matinada amb Onada, quina és?
La relació?
Sí.
Sí, mira, bueno, matinada fa 33 o 34 anys que anem pel món. I necessitàvem ajuda perquè els nanos no marxessin de Torredembarra i en aquella època vam insistir, vam buscar perquè es fes doncs, un taller, un centre ocupacional i un taller aquí a Torredembarra. I llavors doncs, va ser que quan es va demanar Onada, que abans era un altre centre que es deia les llars residencials, llavors, posteriorment, es va dir Onada, i llavors Onada es va cuidar de muntar el taller, l'Ajuntament va cedir el terreny i tot això. O sigui que la relació és de molts, molts anys, molts anys.
Perquè amb els anys que han passat, la sensibilització cap a persones amb capacitats diverses ha canviat, no, Júlia?
I tant. No, encara no s'ha canviat del tot, no? Però de totes maneres no té res a veure quan vam començar nosaltres ja fa 30 i pico d'anys amb ara, doncs. Abans les persones que amb diversitat funcional o diferents capacitats més aviat se les amagava. Però hem vist exemples aquí a Torredembarra de persones que no es movien quasi de casa. I el que s'ha de fer és integrar i procurar-los doncs, que ells puguin ser persones igual que tots, uh-huh. Amb les seves discapacitats, diguem-ho així, perquè tots tenim les nostres discapacitats, però doncs, que puguin conviure al seu poble, amb les seves amistats i els seus treballs, el treball, el que pot. Bueno, en fi, que ha canviat moltíssim la societat, que encara dintre de tot es troben, per exemple, les persones que han de treballar, que no, els llocs de treball no n'hi ha per ells masses. No n'hi ha a vegades per altres persones i menys per ells. Però això també hem de mirar que canvi aquest sistema de fer les coses. Cadascú pot fer una feina determinada i crec que això doncs, la societat ho ha de veure, això, també. Uh-huh. O sigui, que hi hagi empreses que també puguin aportar, que aquesta cralla pugui aportar a les empreses doncs, el que puguin i més. Uh-huh.
De fet, és el que feu també des d'Onada, des de Fundalis, també, Irmina, aquesta inserció laboral, no?
Sí, hi ha serveis assistencials i també hi ha serveis d'orientació laboral i centre especial de treball. Uh-huh. Però és veritat, com diu la Júlia, no?, que bueno, jo crec que és una assignatura encara pendent de la societat, facilitar llocs de treball amb suport. Al final, clar, sí que es tracta de fer adaptacions necessàries doncs, dins dels llocs de treball i això encara ens trobem bueno, amb moltes dificultats.
Sí, les empreses encara tenen aquesta assignatura pendent, doncs.
Sí, se n'haurien de crear més de llocs de treball i tant, sí. Sí.
La Júlia sí. Ens ha parlat de com és la Irmina, però... Irmina, Com és la Júlia?
Parlo com és la Júlia. La Júlia és una persona molt, molt activa, que sempre transmet aquesta energia que ara mateix està desprenent també aquí. Ella sempre està disposada a posar-se per davant, sempre està disposada a col·laborar, sempre per una bona causa, i per la bona causa que jo crec, clar, que ella al final ha estat pionera, no?, en crear els serveis que avui en dia, no?, doncs els nois i noies d'onada, de matinada, doncs tenen, i bueno, doncs ella sempre va al capdavant. Bueno, és genial, no?, treballar colze a colze amb nosaltres. Ens fa de voluntària, ens fa de mama implicada, és presidenta de matinada, és membre del patronat, és una tot terreny, la Júlia. Realment és un plaer compartir amb ella, i tant.
De fet...
Bueno, jo, un plaer sobretot per amistat, que jo us estimo molt també, eh?
De fet, com que no ho dieu vosaltres, ho diré jo. Torredembarra li deu molt a Júlia Ramon.
Moltíssim.
Moltíssim.
A veure, que no hi sento gaire jo, eh? Cuidado, eh? Cuidado amb el que dieu.
No, jo, a veure, una persona que està sempre disposada a ajudar els altres, sempre... a més, Júlia, sempre que et trobo, sempre rius. Jo no sé com tu fas. No t'he vist mai trista, mai. Mai, i això...
És que, clar, a veure, tots tenim coses i hem passat coses, i mare de Déu, no? Però no has d'amargar la vida dels altres, penso jo. Vull dir que somriure no costa res, no costa res, és gratis. I doncs no has d'estar amargant a la gent, perquè tots tenen problemes, o tots tenim problemes. I, bueno, es pots explicar en un moment determinat, però no cal que vagis tot el dia fent llàstima i plorant per les cantonades. Jo penso que bueno, que sóc així i ja està. No vol dir que no tingui de vegades mal caràcter, que sigui una miqueta de... Així, doncs, ho tiro pel dret tot a vegades i doncs m'arrepenteixo, però, bueno, dintre de tot, penso, doncs, que procuro ser amable, encara que de vegades no em surti, procuro, doncs, somriure, és el que dius tu, perquè no costa gaire, a vegades, de tractar la gent i d'escoltar i tot això. Bueno, això ho procuro, que sempre ho aconsegueixi, això és una altra cosa.
L'alegria és una gran virtut de la Júlia. Sí,
la vitalitat. Sí,
la vitalitat, sí.
Bueno, Júlia, encantats de tindre't aquí. No sé com t'has assabentat per fer aquesta trucada. És que a vegades passen aquestes coses, eh?
Bueno, escolta, hi ha pitufos, hi ha nanitos, hi ha persones, doncs, que bueno, que...
És la jungla de la torre.
Que poden facilitar les coses, sí.
Molt content, doncs, Júlia.
Quedem, un dia d'aquests te portem aquí al podcast, ja t'avisarem i parlem més pausadament, bueno, de la teva trajectòria.
A la vostra disposició. I la veritat és que l'Hermina és una bellíssima persona, eh? Ho dic de cor, eh? Vull dir, no, si no callo no dic res, però no, jo amb ella m'hi sento estupendament bé, eh? Una abraçada.
Gràcies,
Hermina,
Júlia. Gràcies. Una abraçada molt gran.
Gràcies, Júlia, una abraçada.
Gràcies, una abraçada.
Bueno.
Doncs ja ho veieu, la Júlia Ramon, presidenta...
Moment, que punxo l'Hermina, que està molt inflada.
Quina bona sorpresa.
No te l'esperaves, eh?
No, la veritat que no. M'ho he cregut, m'heu dit que no hi havia sorpreses i m'ho he cregut. No.
Que maca, la Júlia.
Sí, moltíssim. La veritat és que, bueno, això transmet sempre, doncs, aquesta energia i aquesta empenta i la reivindicació, eh? Perquè al final va per davant sempre reivindicant i buscant el benestar del col·lectiu de persones amb capacitats diverses. Porta molta lluita darrere la Júlia, i molt aconseguit, eh?
Sí.
Això és important, posar un valor i tant.
I sempre és motiu de felicitat quan a una persona com ella el seu municipi la fa filla predilecta.
Sí,
no?
Clar, i tant.
I jo a més li vaig dir en persona, em vaig alegrar moltíssim que l'Ajuntament tingués aquest detall, no? Perquè s'ho mereix i torno a dir.
Aquestes coses, l'important és que es facin en vida, perquè a vegades a títol pòstum la persona, no, la família sí, però la persona no pot experimentar aquesta alegria i aquesta satisfacció.
Sí. I si una cosa té la Júlia és que ha aconseguit moltes coses, ella és molt tossuda, ella també ho ha dit,
però
gràcies al seu esforç de superació,
a la seva perseverància, la seva constància,
ha aconseguit, jo crec, coses per la barra que... i més en el context de fa molts anys, no és ara, perquè mira, ara sí que és cert que hi ha més sensibilitat, no?, cap a aquest sector de població, però fa uns anys eren gairebé invisibles, no?
I la Júlia... Invisibles i sense recursos, sense serveis, no?, patint, bueno, doncs, situacions complicades de la família sense aquestes ajudes professionals i tant.
Però és important que han sigut les famílies les que han fet molta feina, sobretot en aquestes èpoques, anys 60, 70, 80. Sí. Tenim molts exemples aquí a Tarragona, com la Muntanyeta, la Fundació Estela... Sí. I la matinada, i ara en canvi sembla que, per una banda, sembla que això que l'administració s'ha posat les piles, però no del tot, perquè encara hi ha casos que sobretot a nivell de burocràcia de places en centres de treball, en residències, en escoles...
En l'àmbit de salut mental, per exemple, aquí a la província de Tarragona, a nivell residencial hi ha moltes mancances encara i bueno, poques places, no?, per molta demanda, unes llistes d'espera molt llargues i, clar, fins si no es construeixen més recursos, aquesta situació no millorarà. I ara amb la Júlia estem darrere, no?, demanant fa temps, exposant la demanda d'una gran necessitat d'habitatges aquí a la Torre, també. Al final, llars, residències, o més aviat llars, no?, pisos tutelats, pisos petits que siguin més individuals, que permetin, doncs, a les persones tenir, bueno, un espai això, no?, pues, més proper, però aquí a la Torre cada vegada fan més falta i estem passant d'una necessitat, jo crec que una situació d'urgència, perquè ens trobem amb pares i mares en una situació d'envelliment, doncs, de fer-se grans, i altres famílies monoparentals, no?, que ja falta un dels dos progenitors, i bueno, un patiment que el futur pels seus fills sigui tan incert i que aquestes persones que estan molt arrelades al poble hagin d'acabar marxant a Tarragona o al Vendrell, altres municipis que tenen aquests recursos, perquè aquí a la Torre, amb tots els habitants i amb el que està creixent, doncs encara no ho tenim. Ara hi ha el Pla Local d'Habitatge, suposo que n'estareu assabentats, justament estem en el procés de participació ciutadana i de votacions, estem fent difusió, tant de matinada com de Fundació Onada, perquè tothom, doncs, bueno, doncs ens ajudi, no?, a visibilitzar aquesta necessitat, que l'Ajuntament ja ho sap, que són sensibles, que ens escolten, que han estat molt propers, però falta, doncs, fer més passes endavant.
Si jo recordo, per tema de feina, vaig estar una vegada a Falset i allà vam estar de visita en un pis tutelat, en què eren quatre nois i noies amb capacitats diverses, i sí, i em sembla que era des de l'Ajuntament, ho havien impulsat des de l'Ajuntament.
A Torredembarra hi ha un pis que també és de l'Ajuntament, va fer una sessió i el gestionem des de la Fundació Onada, i viuen tres noies, però és un pis enfocat per treballar l'autonomia. El que ara es demana és pisos per treballar, doncs, bueno, per atendre a persones amb necessitats de suport una mica més extenses, pisos amb més necessitat, per persones amb més necessitat de suport.
Doncs és el tema aquest, és quan se fan grans els pares, perquè els pares són, en alguns casos també els germans, els que porten el pes, però clar, amb els pares sempre hi ha un salt d'edat, que clar, quan aquestes persones arriben als 40-50 anys, per un tema biològic, els pares es fan grans.
Sí, sí, és llei de vida.
I alguns també moren, o no tenen capacitat per estar a sobre, per tindre cura dels fills.
Clar, i nosaltres, doncs, veiem persones que bueno, tots coneixem, no?, que poden passejar pel poble soles, que coneixen els veïns, que tenen aquesta autonomia personal, que fora del poble, en un altre context, pues, ho perden tot això. I és molt important que realment es pugui, doncs, fer aquest servei per les persones.
Perquè ara... quantes persones usuàries hi ha a Onada? O famílies, també, no? Podríem parlar potser més de famílies, no?
Aquí a Torredembarra unes 40 persones usuàries atenem. Després el centre de Tarragona és molt més gran. És molt més gran, perquè a més abarca molts més serveis. Aquí a Torredembarra, que és un servei assistencial, un centre d'atenció diurna, unes 40 persones.
M'imagino... la diversitat de situacions familiars, no?
Sí.
Algunes més complexes, d'altres no tant.
Per algunes això... més urgents, d'altres no tant, sí, sí, és així.
I l'altre dia, parlant també d'aquest tema, doncs, dintre el col·lectiu de les capacitats diverses, ha augmentat molt el cas dels casos de l'espectre autista, si no m'equivoco.
Sí. Clar, aquesta és una realitat que ara mateix també a les escoles, no? ja s'evidencia. A part, bueno, l'educació inclusiva també, clar, és molt important i anem cap a aquest camí, que jo crec que hi fan falta molts recursos, també perquè realment doncs, funcioni, no? I puguem arribar a atendre amb aquests infants o amb aquestes persones amb aquestes necessitats de suport diferents que tenen i més, clar, molt més extenses. I sí, també, clar, en l'edat adulta és una realitat que ens trobem i que ens anirem trobant cada vegada més, perquè la societat, bueno, doncs va cap
aquí.
Sí,
hi ha un augment de casos.
Sí.
I no se sap la causa o la raó. Quan parles amb especialistes no s'acaben de posar d'acord. És un tema ambiental, és un tema genètic...
Sí, hi pot haver factors ambientals, factors genètics, sí. A Fundació Onada, ara tot just també hem engegat un projecte, nosaltres treballem amb persones adultes, i ara tot just s'ha engegat un projecte d'atenció a nens amb TEA i amb infants, i bueno, tot just estem arrencant aquest projecte.
Molt bé.
Déu-n'hi-do, eh?
Ara és quan ja es trobo còmode l'Hermina i diem, ui, ja estem arribant al final del programa.
És el que ens passa sempre.
Sempre ens passa, eh?
Sempre ens passa.
Jo tinc el qüestionari breu. M'he apuntat quatre coses.
Mira, fem una cosa. Fem una breu pausa i anem amb el qüestionari breu.
Molt bé.
A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre. El primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Ja veus, Irmina, que hi ha molts animalons per aquí dins. De moment estem vius.
Doncs sí. Ens mantenim.
I si et sembla, Jordi, comencem aquest qüestionari, però saps que hem d'acabar amb una cosa també.
Sí.
Val. Perquè sempre ens l'oblidem i quan arriba el tren final, ep, que ens falta això.
Doncs vinga, què t'agrada més, el vi o la cervesa?
Uf, depèn del moment, no sé, no, crec que no podria triar, eh?
Ara mateix, si ara acabem el programa, què demanaries?
Ara mateix faria una canyeta.
Una canyeta. Sí. Ara entra per la porta la canyeta. Vinga, xarxes socials, ets més de Facebook o de Twitter? O d'Instagram?
Instagram.
Has tirat més cap a l'Instagram.
Sí.
Molt bé. En quin bajamat quedes? Amb el bajamat de la infància, als anys 80, principis dels 90, o l'actual?
Amb el de la infància, sí.
La nostàlgia.
La nostàlgia.
Estic d'acord.
Sí.
Molt bé. Ets a l'onada, ets de platja. Què ets més, de sobre de l'onada o de sota l'onada?
De sobre.
De sobre.
Sí.
Surfejar.
Sí.
I l'última, ets a Majamar, i és una pregunta que t'hem de fer. La màquina o l'Alfa i Omega?
Depèn del que diguis, feia una cosa o d'altra, eh?
Mira, doncs... Està posant vermell, Albert, està posant nerviós.
No.
La màquina, jo vaig dir, sí, i el bloc antic.
No. Totalment d'acord.
Si no, que haguessis posat, si hagués respost l'Alfa i Omega.
Home, doncs mira, hagués fet això, eh? Irmina...
Oh.
Segur.
Molt bé, doncs queda una pregunta.
Queda una pregunta, Irmina.
Vinga, va.
Com saps, al podcast de la jungla de Torre hi ha molts animals de la jungla. I cada convidat li preguntem, si haguessis d'escollir, quin animal t'agradaria ser de la jungla? O creus que és més adequat per tu, pel teu perfil?
Això podríeu fer també a l'inversa, vosaltres definir el convidat amb quin animal...
A vegades ho fem.
Sí, ostres, però ho hem fet
poques
vegades.
Jo soc un animal cuidador, que té cura d'altres animals.
I en la... És que de la,
que la jungla no es porta massa, això. És més de menjar-se els uns als altres.
Clar, és que la jungla penses en animals molt grans, no? No m'identifico
amb
això.
O no, d'aquests petits que...
Un mico, diria. No? Que són animals més socials, que relacionen més uns i altres.
I protectors, ara que ho dius.
Sí,
mira, em quedo amb la Chita.
Molt bé.
Doncs jo diria que encara no tenim
de micos.
No
tenen cap mico, cap goril·la.
No, a mi no em sona, eh?
Goril·la no, eh? Goril·la no vull, eh?
Mico convidat... que és més simpàtic. Ah, goril·la.
Algun convidat que ha vingut que era d'aquests que... Més de goril·la, o què?
Sí, pot ser.
Algun cop, no sé,
ximpancé.
No, potser no. Ximpancé. És que, clar, de micos n'hi ha
de molt tipus. Sí.
N'hi ha de molt tipus.
Doncs un de petitó, simpàtic... Aquells del cul vermell,
aquells del cul vermell també... Com
però perquè ells són molt agressius,
per
eh?
Això, per això.
No, no, doncs
no, sobre,
aquests deixem...
Tu ets aquells més tranquil·lets...
Sí, 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 sí.
I una pregunta que fem als convidats. Qui t'agradaria que portéssim aquí a entrevistar? Mira, a part de la Júlia,
a part de la Júlia que ja la tenim... Fàcil, això.
Ja la tenim pillada, ja.
Bueno, jo tiro cap a l'àmbit social i potser diria, no?, de persones que treballen en projectes socials de la Torre, doncs donar visibilitat a aquests projectes, o famílies, no?, de persones de, pues, això, d'algun col·lectiu més vulnerable, poder explicar, doncs, experiències de primera mà, potser.
Molt bé.
Jo tiro cap a l'àmbit social.
Algun nom ens recomanaries? Que donés joc aquí a la jungla de la Torre?
Doncs ara mateix així... No sé, ara em ve el cap. Càritas, per exemple, fan una gran tasca, una gran labor.
Podríem portar el Pere Bosque, que a més va ser profe meu.
Mm? Sí, sí.
O el Guillermo. Els dos van ser profes meus. Els hi prohibirien parlar d'aquest tema.
No, Codevell, d'Antoni Roig.
Sí, Antoni Roig.
El Joan Esteve fa una gran tasca.
El Joan Esteve també. El Joan Esteve, sí, sí. Doncs ja tenim tres.
Doncs mira, ja tenim quatre programes més. La Júlia, sí, sí. El Pere, el Guillermo i el Joan.
Feinada, sorgirà feina.
Sí, sí,
no acabarem els convidats. No acabarem,
feina. Escolta, Irmina, ha estat un plaer tenir-te avui. Has vist que ha passat molt ràpid, eh? Venies
sí,
molt...
per mi també venia nervioseta, sí. Venia una mica atemorida.
Però has estat a gust.
He estat a gust, sí.
Ens encanta, sí. Que ens diguin
sí.
Això.
Sou hospitalaris, sou molt hospitalaris, està molt bé.
Som bona molt... gent, sí. No som tan... Som espècies diferents, diguem.
A protegir.
Doncs res, Jordi, nosaltres ens veiem en el proper podcast.
El proper podcast, que tindrem un convidat, ja veurem qui serà.
Ja veurem qui serà.
Com se passen eleccions, potser portarem algun polític que no estigui actiu per parlar de política.
Sí,
me
venen
alguns noms al cap, eh?
Sí, podríem portar-ne uns quants.
Sí. Haurem de triar, haurem d'afinar, a veure qui portem.
Irmina, un plaer.
Moltes gràcies, encantada, un plaer, adéu.
Fins una altra, Irmina.
Fins una altra, adéu.
La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.